Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un any i... quatre dies que portem, cinc dies que portem de peatges, d'autopistes sense peatges. No totes, eh? No totes, no totes. I encara tenim uns quants peatges a Catalunya. Però hem de parlar, per exemple, de la principal artèria que vertebra. Tindríem la P7 i la P2. Serien aquestes dues principals vèrtebres a Catalunya que estarien lliures de peatge. Des de llavors ha augmentat molt el trànsit. Bé, no és estrany veure doncs col·lapses a la P7, doncs, tot i així, trànsit ha estimat que l'alliberament dels peatges ha reduït un 17,3% l'accidentalitat, encara que ha augmentat a la P7. Clar, ha augmentat perquè tot el trànsit ha anat cap allà, però sembla que genèricament hi ha una millora. Hi ha una millora dels indicadors. Això sí, a l'autopista P7 hi ha un augment de la sinistralitat mortal i greu. Important, això, eh? Però què podem parlar de la infraestructura? Clar, hem entrat en una altra fase davant de tot això, però una altra fase molt diferent de la que hi havia. Fent 5 cèntims amb el professor d'Economia de la Universitat de Girona, el senyor Jordi Rossell. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Jordi. Bé, el fet és així, des que s'han aixecat els peatges, entrem en una altra partida de joc, no?, conforme a infraestructures i mobilitat a Catalunya.
Sí, jo crec que, òbviament, estem en una altra partida, però una partida que sabíem que passaria. És a dir, la data de fi dels peatges ara fa un any i poc, feia anys i anys que sabíem que justament aquella data és la que acabaria passant. I la primera pregunta que ens hem de fer és: sí, quan va haver-hi aquest alliberament, ho teníem tot preparat perquè tot anés de forma rodada.
Vale, la resposta és clara, la resposta és bastant clara, Jordi, aquí, eh?
Exacte.
Però si és pregunta d'examen, tinc punt assegurat aquí, eh?
Sí, i això ens ha de fer reflexionar també sobre el model administratiu que tenim, no? Quan hi ha determinats successos que són imprevisibles, doncs és normal que a vegades el sistema no funcioni. Però una cosa que era tan previsible com la fi dels peatges i, a més, sabíem quines conseqüències hi hauria. Jo crec que aquí va faltar una mica d'un saber fer de l'administració, no? Des de, tots ho vam veure els usuaris, des de la retirada doncs, de les cabines de peatge o quin era el model que havia de fer. Però, en tot cas, jo crec que aquí el que és important és, què ha passat amb aquest any, no? Jo fa un any era molt partidari de no fer res, en el sentit següent. Sobretot l'AP7, no?, que ha sigut doncs un gran nus, però també doncs l'autopista del Maresme,
sí.
El que ha implicat és que hem portat tants anys pagant que el que necessitàvem era com un any de deixi'ns, entre cometes, gaudir d'aquestes autopistes
d'alliberament, no?,
de peatge. Sí,
sí,
no,
sí.
Perquè aquesta sensació, doncs, i que està demostrada, no?, que estaven ja més que amortitzades, que s'estaven pagant. I, per tant, el que ens portàvem és, en un escenari que el que necessitàvem era dir, bueno, què passa quan no hi ha peatges? I això és el que ara doncs podem començar a debatre, del què ha passat durant aquest any sense peatges, no? Què capten els usuaris, què hem vist nosaltres en aquest dia a dia durant aquest any?
Clar,
crec que hi ha dues coses.
Sí.
Una és, tres, no? La primera, la deies molt bé, és el tema dels accidents. Ha augmentat els accidents a l'AP7, però la bona notícia és que a nivell global han disminuït. Mm. Abans teníem un problema amb el que eren les carreteres nacionals antigues, que sobretot la Nacional 340, que anava paral·lela, que teníem uns nivells d'accidents molt alts. Ara s'ha reduït molt i en còmput global tenim menys accidents. Per tant, tot i que a l'AP7 tenim més accidents, en còmput global en tenim menys. Això és la primera dada. Segona dada, i això els usuaris de l'AP7 ho saben, és un tema de manteniment. El CERN s'ha començat ja a degradar molt ràpidament i això ens fa adonar que quan no hi ha una política de manteniment contínua apareixen ja certs problemes de manteniment a les infraestructures. Que això ja ens fa pensar de com ho pagarem, però això serà una altra cosa. I la tercera, i el que és més evident, no? Jo crec, per exemple, ahir mateix ho vèiem, no?, amb aquests 20 quilòmetres de cues que
sí.
Teníem a la PC Sud, no?, a Vilafranca, doncs el que ens porta és, bueno, què hem de fer amb els nivells de congestió que ens ha portat la política d'alliberament de peatge.
Ostres, doncs hi ha uns quants problemes a resoldre davant de tot això. Es parlava, ja de cara a infraestructures, de posar un carril més, d'augmentar la capacitat en certs trams, en aquest cas parlem de la P7, que és la Bertrava, que té tots aquests problemes, però també d'un sistema de vinyetes, de tornar a pagar, no?, per trajectes. Clar, això, amb qüestions en aquest còmput de crisi d'inflació, no és el moment de posar-ho sobre la taula, però tard o d'hora passarà això. Seria correcte?
Tard o d'hora passarà perquè és una força de fons que ve de la Unió Europea. La Unió Europea és molt clara, és que qui utilitza una infraestructura l'ha de pagar, i a més s'aplica també el principi de qui contamina més, paga més. Per tant, diguéssim que aquesta situació que tenim ara i la que podem tenir en els propers anys de no estar pagant aquesta infraestructura per la via del peatge o per una via de vinyeta, diguéssim que és una anomalia, perquè la remor de fons ens porta a que haurem d'acabar pagant pel seu ús. Segurament, i això el que sabem, és que no seran els nivells de peatge que teníem en l'anterioritat, per exemple, a l'AP7 o a la cas de la C32. Sí. Els nivells de peatge segurament seran una quarta part, una tercera part del que estàvem pagant a l'actualitat. Però serà una cosa que hi haurà. És més, no? El govern de l'Estat ha posposat aquesta mesura a les autopistes i autovies, perquè sap perfectament que, i ho sabem aquí també aquí a Catalunya, que posar peatges té un cost polític. No ens agrada haver de pagar els peatges. És més fàcil per un polític pagar el manteniment per la via del pressupost públic que no pas per la via dels peatges, perquè té certa impopularitat.
Sí, però tard o d'hora s'haurà de fer, és a dir, que a més... És curiós perquè individualment, quan preguntes, ostres, hi ha moltes persones que comencen a pensar, ostres, jo preferiria pagar per autopista que no hi hagués aquest embús o que la qüestió estigués més regularitzada. Sembla que ara hi ha un moviment invers al dels peatges, però és cert que hi ha un cost polític claríssim en la imposició d'una vinyeta.
Sí, el primer tema és que també quan tu finances el manteniment de la infraestructura per la via pressupost públic, vol dir que hi ha altres polítiques que estàs deixant de fer. I això, sobretot, és important de cara a persones que no utilitzin les autopistes. És a dir, la pregunta és, per què una persona que no utilitza les vies d'alta capacitat ha d'acabar pagant-les i té una prestació menor en termes de segurament de salut, que li pot ser de més utilitat, o d'assistència social? Per tant, aquest és el punt, no? I per això hi ha aquest acord, no?, a nivell europeu, que el que diu és, miri, en vez d'anar per la via pressupost públic, que ho acabi pagant l'erari públic, que ho paguin als usuaris. I aquest és el que on estem anant.
Clar, quan tu veus el que està passant amb... Insisteixo, en l'AP7, perquè parlem de les autopistes alliberades. Clar, és que és normal que tothom l'agafi, perquè és una bona via i és una via que vertebra perfectament el Mediterrani, no? En aquest cas, parlem de la part que ens toca aquí a Catalunya. Sí. Clar, però la gran pregunta que ens fem, no només és costa i Mediterrani és tot... Tenim les infraestructures adequades ara mateix a Catalunya? Hi ha una mancança important d'infraestructures?
Primer que l'AP7 va ser la primera autopista que es va fer a Espanya. Bueno, va ser aquest mandat del Banc Mundial als anys 60, no? Perquè Espanya pogués rebre aquest finançament exterior en aquest moment del desarrollismo, no?
Sí.
El Banc Mundial el que va dir és vostès han de vertebrar el Mediterrani, perquè aquí era el primer punt que hi havia una gran demanda. En temes d'infraestructures de vies d'alta capacitat, tenim les infraestructures a nivell correcte? Jo crec que podem dir que sí en termes generals. Hi haurà uns territoris que menys, uns altres que menys, però a nivell general podem dir que a nivell de vies d'alta capacitat, i això una comparativa d'altres països, a nivell de població, a nivell de superfície de país, ens dona que som capdavanters. És a dir, tenim una gran xarxa de vies d'alta capacitat, amb zones que s'utilitzen menys i zones que s'utilitzen més. Però això sí que ho tenim bé. En canvi, sí que el que tenim és un problema, no, d'una infraestructura bastant antiga en termes ferroviaris de via convencional, no d'alta velocitat. I això és el que ens porta, doncs, a problemes, doncs, diferenciats, no? És a dir, per exemple, ara tenim un problema, doncs, sobretot lligat al trànsit de les autopistes, on l'AP7, no, ens ha crescut el trànsit un 40%. Clar, això és moltíssim, jo, perquè se'n facin una idea als nostres oients, és de cada 10 vehicles que a dia d'avui circulen per l'AP7, 3 no ho feien fa un any. És a dir, El fet de no pagar peatge genera una cosa que en diem una mobilitat induïda.
Sí, sí.
Què vol dir? Com que jo no he de pagar l'autopista, faig aquest viatge de més. És a dir, me'n vaig un cap de setmana més a la meva segona residència, doncs, a la Costa Daurada o a la Costa Brava, me'n vaig a tal lloc a fer això, me'n vaig a veure tal persona, hi han molts viatges de més. El problema, sobretot, és si aquests viatges es fan en hora punta, que és aquí el que estem veient, no? Els grans col·lapses, doncs, per exemple, doncs, ahir entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre, o en hores punta d'entrada en dies feiners. Tot això és el que s'ha d'intentar suavitzar la mesura del possible. I aquí són totes les polítiques que ha intentat treure la Generalitat, que el que fan són, no en direm pedaços, el que intenten és solucionar de forma parcial aquest problema que hi ha. Aquests 3 vehicles de més que tenim a dia d'avui circulant a l'AP7, de cada 10, aquests 3 més, s'està intentant modular-los. Però la política de fons, a mig termini, acabarà sent un peatge de forma diferenciada. El que acabarà sent és que uns, potser perquè contaminen més, pagaran més, uns altres pagaran menys, però haurà de ser un pagament lligat a l'ús de la infraestructura.
Jordi, per acabar, et faré una pregunta relacionada amb un dels comentaris que has fet, que és aquesta, després, en quan fa un any i poc que s'han aixecat els peatges, i s'ha despertat aquesta eufòria, si em permeteu, utilitzaré la paraula eufòria, per utilitzar una via de pagament de forma gratuïta, no? Una mena d'eufòria. La utilitzaré. Tu creus que això ara, un cop ha passat ja aquest any, que ja es normalitza tenir una autopista gratuïta, doncs baixarà aquests viatges de més, aquest viatge que feia que abans no feia, que la cosa es calmarà una mica?
No, l'eufòria aquesta sobretot es dona, diguéssim, el primer dia, la primera setmana, no? Quan veiem que això passa, doncs...
Un any després ja no. D'acord.
No, però tots recordem les imatges, no? Una vegada passada a les 12 de la nit, sí, doncs sí, que tothom es va llençar a les autopistes, i doncs, això sí. Ara ja no es dona, ara hi ha altres factors que sí afecten a l'ús de la infraestructura, el preu del combustible, quin és l'estat del cicle econòmic, les alternatives de vies, que són el que estan afectant. Però tot el que ens està portant a pensar és que no s'espera una disminució del trànsit a curt termini, o la disminució serà molt, molt més petita, estem parlant d'un potser un 5 o un 10%, comparat amb l'increment que vam tenir del 40% ara fa un any amb l'alliberament de les autopistes, sobretot de l'AP7.
Doncs Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.